Amb l'Albert Querol parlem de llibres, parlem de temes interessants i avui és dels dies que potser menys tema... coseta porta, no?
Bueno, porto poca coseta, però avui vaig amb un tema una mica més dur i per tant seré més auster, no he portat tanta cosa. Porto un llibre principalment per recomanar-vos i llavors n'he portat algun més per completar.
Molt bé. A la natura les coses simplement creixen. A priori, no? El títol sembla que...
Sí, sembla un títol... a més, la portada de l'altra editorial és preciosa i tenim aquí com un brot, no?, d'un arbre i el títol, doncs no ens descobreix gaire de l'interior, gaire res de l'interior, però llavors, si llegim per sobre una mica de què va aquest llibre de l'escriptora Yuyun Li, que ella va néixer a Pequín, però es va establir després d'una joventut viscuda a la Xina, llavors ja es va establir a Estats Units, i ella escriu aquest llibre. És un llibre per ella necessari per escriure'l, perquè el dedica al seu segon fill, i tots dos fills han mort, s'han suïcidat, és a dir, en plena joventut. El seu primer fill, en Vincent, amb 16 anys, es va suïcidar. Ella ja en va escriure un llibre en el seu moment, va necessitar fer-ho, i llavors, al cap de 6 anys i mig, el segon fill, en James, també es treu la vida voluntàriament, per tant, també es suïcida. La pèrdua de dos fills, una cosa que ell expressa, no?, que és molt rar, diguéssim, tenir la mala sort o haver viscut una cosa tan extrema, la porta a necessàriament viure, en diu ella, a l'abisme. És a dir, ella viu en un forat mm-hmm. amb el seu home, i des d'aquest forat intenta explicar, des d'una serenor molt commovedora, és a dir, el llibre, no?, l'altre dia llegia un post d'una lectora que també el havia llegit, no?, diu, em vaig preparar amb Kleenex al costat perquè vaig pensar que aquest llibre em faria plorar tota l'estona. I no concretament no et fa plorar.
No et porta aquest punt, no? perquè potser et vol mostrar una altra realitat?
Mostra una serenor molt, molt, molt gran, explica des d'aquesta serenor i treu el sentimentalisme, és a dir, defuig totalment la llàgrima fàcil, defuig la pena, defuig que l'obra es convertís en un drama, diguéssim.
En una tragèdia, que ja ho és prou, no?
Ja ho és, ja la viu com a tal.
Però no posar-hi més èmfasi.
I no hi posa èmfasi en això, sinó que fa un homenatge als dos fills, en aquest cas en el segon, en James, amb aquest llibre, intenta fer un homenatge. Però com el primer homenatge li va sortir amb molta naturalitat, perquè el seu primer fill era un fill molt i molt intel·ligent, que vivia molt interiorment, però que tenia converses amb la seva mare i així, i ella li va ser fàcil escriure un llibre on poder conversar amb aquest fill que havia perdut la vida o que s'havia llevat la vida en aquest cas. Però amb el segon, que era molt més introvertit, molt més difícil de parlar amb ell, que ja havia viscut, per tant, la pèrdua del seu germà amb el que estava molt unit, amb el que era molt amic, i que, per tant, el va poder acompanyar un xic menys, potser, doncs li costa molt explicar aquest llibre, escriure aquest llibre en el seu homenatge. I va reflexionant molt sobre aquest tema. Però ho fa des d'aquesta serenor, que sorprèn moltíssim, no?, però que alhora és un text que fa patir, lògicament, pel tema ens fa patir, però també ens fa gaudir perquè utilitza la llengua, la literatura, com a únic refugi en el que es pot amagar dins d'aquest abisme. És a dir, té les paraules, que ja ho diu, les paraules no em serveixen.
Clar.
No? Fins i tot fa aquesta reflexió de dir, no hi ha paraules per explicar el que vull explicar ara, però tot i així ho intenta. I va explicant una mica, doncs, aquests records, els fets, i també la reacció d'amics, coneguts, de la gent del voltant, i va reflexionant sobre el tema d'aquesta pèrdua tan bèstia. Ella parla d'un concepte que es diu acceptació radical, és a dir, no puc fer altra cosa que fer una acceptació radical, perquè si no, no podria sobreviure, no?
Clar.
No podria tirar endavant els meus dies. Obvia una mica la part de l'home, ens explica, no? El meu marit està aquí al costat i vivim aquest trauma junts.
I aquest dol, no?
Però tampoc si refereix gaire, perquè intenta mantenir-lo al màxim. Parla de la seva experiència. Ella també de joveneta havia temptejat el suïcidi, havia tingut alguns no intents, però ho havia vorejat.
Pensaments.
Sí, i per tant, també és una família altament sensible, els nens tenen una sensibilitat molt especial, des de ben petits han llegit obres que pensaríem que no són per la seva edat, una vida intel·lectual molt, molt forta. Bueno, tot va creant un mapa en què ella intenta explicar o explicar-se el que ha passat sense poder arribar a cap conclusió en concret. És a dir, també avisa, no? Aquest no és un manual on te trobareu un final o unes conclusions finals, sinó
home,
que és
de fet,
una...
els experts sempre diuen, no?, i avisen que l'escriptura terapèutica ajuda moltíssim i aquesta
parla
segurament
aquest
va ser la seva eina, no?
Tant la lectura com l'escriptura. En ella la salven les dues coses.
I
no?
La natura?
La natura també, perquè ella es dedica... El fill gran havia demostrat molta sensibilitat també per la jardineria, per exemple, i ells compren justament una casa nova quan poc abans que suïcidés el fill gran, i en aquesta casa ella li fa un homenatge diari amb el jardí, és a dir, planta moltes plantes, es cuida el jardí, i això també fa aquesta reflexió que dius tu, no? Que també l'ajuda. Aquest abisme, de què es compon? Doncs de llibres per llegir, sobretot llibres que els ha unit amb els seus fills, l'escriptura, perquè ella és escriptora i per tant necessita escriure tot allò que està visquent, i també la natura en el sentit de...
És una mena de mantenir el lligam, no?
Sí.
I el contacte.
Sí, les flors que el recorden, hi ha tota una sèrie de dia a dia, no? Ella diu... que només pot viure marcant el pas com els soldats, és a dir, la marxa dels soldats, que no avancen, només marquen el pas, doncs ella està visquent aquest procés, és a dir, sembla que camina però no avança, i aquesta ja ha acceptat que serà la seva vida, diguéssim, en aquest refugi. I què més us puc explicar? També nego una
com
cosa
et va arribar
important.
A tu aquell llibre?
Això, bueno, primer que en remenem tants
clar.
Per la meva feina i així, però aquest sí que vaig doncs, a xarxes també, perquè sempre estic en contacte amb altres lectors i gent que recomana llibres, i de seguida vaig veure que hi havia diferent gent que en parlava.
També
la Sílvia Soler també em va fer un petit article al diari Ara, crec, i també em va parlar a la ràdio, a RAC1, i també el recomanava en aquest sentit d'aquest dolor tan fort, però aquesta serenor a explicar, i que fins i tot tenia certa bellesa. El llibre té una bellesa extraordinària. El tema el trobarem molt dur, però està escrit bellament, és a dir, molt ben escrit.
I això segurament és el que més sorprèn, no? Perquè
sí,
no hi estem acostumats,
sí,
sobretot quan toquem i tractem temes com aquest,
clar,
no? Del
perquè,
suïcidi.
Clar, perquè haguessis pensat que això era un drama absolut i que hauries, no?, aquesta reflexió de la noia que deia, el mal hauré de llegir amb uns clínics al costat perquè no podré de plorar. No, està escrit amb aquesta serenor tan bèstia que t'ajuda a entrar-hi com una ficció, tot i saber que és una realitat molt, molt punyent i una experiència totalment personal. I també fa una reflexió molt, molt important amb el dol, no? Perquè molta gent l'anima a passar el dol. I ella diu, aquest procés no existeix. És a dir, jo...
El dol hi serà sempre, no?
Clar, és a dir, la gent m'obliga o creu que com a família arribarem un dia els dos pares, no? Que ja haurem acabat el dol, és a dir, que s'haurà acabat. I que, per tant, a partir de llavors ja podrem aplaudir
i
ja podrem tornar a començar, no? I ella... Dins d'aquest abisme, doncs fa aquesta reflexió que el procés del dol, en altres circumstàncies, pot funcionar, però en un cas tan extrem com el seu, és impossible. És a dir, ha perdut dos fills en les mateixes circumstàncies. No n'ha pogut fer res, no? Fa molta reflexió sobre això. No he sabut mantenir en vida els meus fills. No ho he sabut fer. No sé què ha passat. I va reflexionant sobre el tema. I llavors diu, clar, el procés del dol, tothom... et ve a explicar que d'aquí un temps això ja haurà passat, tal. I ella s'oposa justament en aquest procés, no? I critica el procés del dol com a tal, perquè no pot existir, perquè no hi ha final sobre això. Vull dir que hi ha unes reflexions boniques alhora, però molt dures, que et van enganxant en el discurs. I...
És un llibre que pot ajudar a persones que hagin passat per aquesta situació. Albert,
sí,
tu que te l'has llegit.
Sí, perquè també es feia la reflexió, vaig llegir un altre article on te parlava d'això, no? Quan a vegades, diguem, aquest llibre potser no el recomanaria tot, però és necessari, no? Quan un llibre es converteix en algo necessari, no? Primer, és necessari per ella, per l'escriptora. És a dir, aquest llibre neix per la necessitat de l'escriptora de explicar-se i
de fer un buidatge emocional.
I de recordar els seus fills i en aquest sentit és necessari per ella. Llavors, lògicament, la gent que hagi passat en processos similars, esperem que no tan extrems, doncs també pot trobar consol i pot trobar moltes reflexions que puguin ajudar i acompanyar i, per tant, a comprendre allò que ens està passant, que és tan difícil. Per això també t'havia portat, que ho hem comentat abans,
sí,
l'Associació Tramuntana després del suïcidi,
que tenim aquí a Figueres,
que estan afincats aquí a Figueres, doncs ells han creat unes guies de supervivents d'un suïcidi que es poden consultar a través de la seva web. També hi ha un manual per entregar aquestes guies, és a dir, un manual per professionals o per gent que conegui a qui li ha passat, per com entregar aquesta guia, perquè aquesta guia no es va repartint així, mira, llegeix això que te pot interessar, sinó a gent que realment està passant un procés i que necessita un cop de mà, una ajuda, un consell, doncs aquesta guia els pot ajudar a, no sé, no acceptar, que és el que dèiem, no? Perquè no es tracta d'acceptar-ho, sinó a poder-ho conviure, no? A poder... També hi ha un apartat per joves, com en el cas de la novel·la. Aquí estem parlant de joves, un amb 16 anys,
i l'altre amb 19.
Totalment adolescent, diguéssim, i l'altre amb 19 a la franja de ser adult, no? Per tant, també l'associació també tracta o té algun material concret per joves i adolescents per donar una sèrie de consells, per... si no, també ens podem dirigir directament a l'associació, eh? Però si miréssim la seva pàgina web, que us convido a fer-hi un cop d'ull si ho necessiteu, doncs allà hi trobareu guies i diferents manuals i material que pot ajudar en aquest sentit, sí, sí. I el llibre també ajuda, també pot ajudar en aquest sentit. Però no necessàriament no és un llibre ni d'autoajuda, no, etiquetat d'autoajuda, ni és un llibre...
És un llibre petit, vull dir que no és d'aquells totxos que
sí,
a vegades dius, ostres, és que em costarà de llegir, no?
No, és un llibre d'unes 160 pàgines. Difícil de classificar en el sentit que tampoc és una novel·la, és un assaig, és una biografia. Ara se'n diu molt la literatura del jo, no? La literatura del jo, és a dir... que el qui escriu és el protagonista de l'obra i reflexiona sobre algun procés que li ha ocorregut. Per tant, seria més proper a una biografia, però llavors està doncs embolcallada de molta del text es converteix en algo literari perquè està escrit amb aquesta intenció, no? No està escrit amb una intenció de manual d'ajuda o d'assaig, sinó que està escrit com si fos una novel·la amb els seus capítols, amb el seu procés, etc. Vull dir que...
A la natura les coses simplement creixen, també es pot trobar a la Biblioteca de Figueres, per
sí,
si algú doncs, té curiositat i li interessa, allà el poden trobar.
L'ha publicat l'altre editorial amb la traducció de Marc Rubio Redon, que també és excel·lent. I així, per acabar de completar, perquè he pensat si tractàvem aquest tema, altres llibres que... No? N'hi ha un que es diu 4.227 suïcidis no exemplars, que és un assaig, que sí que és pròpiament un assaig sobre la mort i el dol, i en concret del suïcidi. I aquesta xifra que he dit són els suïcidis ocorreguts a Espanya, crec que el 2022 o 2023. Per tant, que no és un tema menor, no? Tenim una xifra bastant, bastant elevada. I llavors, una novel·la que també acaba de sortir, d'en Ramon Mas, que es diu Els murs invisibles, que aquí sí que és pròpiament una novel·la, però el punt de partida és el suïcidi d'un amic del protagonista, diguéssim. I per tant també, vull dir, si haguéssim volgut buscar llibres sobre el suïcidi, haguéssim trobat molts. Però aquests són dos llibres que han sortit també darrerament i que toquen aquest tema.
Que aprofiten el tema, sí, els has volgut portar.
D'una forma literària o des d'una forma d'assaig, de reflexió de què passa en aquesta societat, no? El que dèiem abans d'entrar en directe, no? Que tenim tantes deficiències en salut mental i que estan apareguent tantes necessitats socials en aquest aspecte i que, malauradament, en alguns aspectes acaben abocant en aquesta o tentativa o en el suïcidi pròpiament, diguéssim.
Albert Carol, moltíssimes gràcies per portar-nos avui doncs, aquest tema, que
sí,
n'hem de parlar, que
sí,
moltes vegades
tant, no, obertament. No
ens atrevim, moltes vegades no hem estat educats, però les xifres parlen per si mateixes,
sí,
i que hi ha telèfons i ajuda i que
sí,
no ens
si un
en
llibre,
estiguem.
I si un llibre com aquest pot donar peu a parlar-ne i que la gent doncs, hi pugui reflexionar, encara que sigui personalment, no cal a la ràdio com jo, però sí personalment, jo crec que ja serà una bona cosa.
Gràcies.
Moltes
Fins
gràcies.
A la propera, Albert Carol. Adéu, bon dia.
Adéu, adéu.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.